disaster. I drown myself in your holy water, and both my eyes just got so much brighter, and I saw God, oh, he is so much closer. In the dark.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Són 2:15 i a la sintonia de Ràdio L'Escala engeguem una nova edició de l'Espai Alcaldia. Aquest programa, que ahir va resultar accidentat per problemes tècnics, vam haver de suspendre i l'hem traslladat avui dijous. Tenim amb nosaltres altre cop en antena Víctor Puga, alcalde de L'Escala. Sigues benvingut, Víctor, i disculpa per les molèsties d'ahir.
No, cap problema. Jo crec que si estan solucionades, doncs mira, hem pogut fer el programa avui. I la qüestió és que els escalencs que tinguin doncs, alguna consulta a fer, algun dubte, doncs, que el puguin plantejar, i aquest programa doncs, té aquesta voluntat que tots aplaudim.
Uh-huh. Doncs en tenim de consultes, perquè ahir mateix ens arribava un missatge a través del WhatsApp, al 627 40 53 99, formulant una primera pregunta. Recordem que podeu fer-ho això via correu o via WhatsApp, en aquest cas. Nosaltres recollirem la pregunta i la plantejarem tan bon punt comenci el programa, com és aquest cas. O podeu fer-ho en directe amb el canal tradicional, el telèfon, el 972-77-1000. Deia ahir a Salvador Simón el següent. Pregunta per l'alcalde. Diu, està prevista l'ampliació del cable, el servei de televisió. Diu, el tenim a 100 metres, al carrer Rossinyol, des de fa anys. Però al carrer Miró, al carrer Miró Nord, no li tenim. I així trasllado la pregunta a l'alcalde, el desplegament del cable i casos puntuals com el d'en Salvador, que crec recordar que ja és una reivindicació històrica, perquè alguna altra vegada ens l'havia plantejat. Què hauria de passar perquè a Miró Nord hi arribés també el cable?
Bé, en el seu moment, quan es va posar en marxa tot aquest desplegament general, doncs es van fer molts carrers, es van fer molts sectors, però van quedar bé també. Mica en mica, de manera progressiva, s'ha anat ampliant aquesta xarxa i encara hi ha molts espais o moltes zones de l'escala que no hi arriba el servei. Per tant, desconec si hi ha un plantejament per part de l'empresa que té la concessió, que presta servei, d'anar ampliant aquest sector on viu en Salvador. En tot cas, podem fer la consulta i podem veure, no deixa de ser un servei doncs, que prestem d'alguna manera des de l'Ajuntament, per tant garantim un servei públic en conjunt de la població important, però jo entenc que s'ha de buscar l'equilibri també entre el cost que té la inversió i el retorn que té, i el fet que sigui un servei que no necessàriament, òbviament, ha de tenir un retorn, ha de tenir un benefici. En qualsevol cas, s'ha de buscar l'equilibri, i entenc que això s'ha anat fent i que progressivament l'empresa doncs, ha anat desplegant xarxa, i en tot cas hem de veure si amb quina, no sé si hi ha una planificació concreta de donar servei a un sector més ampli de la població. En qualsevol cas, farem la consulta i veurem en quina situació tenim la prestació del servei.
Uh-huh. I si un cas la setmana vinent o quan tinguem la informació podríem donar constància,
exacte.
Doncs aquest és el tema que ens plantejava en Salvador via aquest telèfon, via correu o via missatge de WhatsApp, 627 40 53 99. O bé, podeu trucar-nos al 972-77-1000 i passaríeu en directe al programa. Ahir, quan vam haver de tallar, jo plantejava el tema del temporal de la setmana passada, quines conseqüències havia deixat al municipi, com s'han resolt, i ho feia bàsicament estirant el fil de la tertúlia del dimarts, on va sortir en aquesta mateixa taula problemes o malestar de certs veïns a l'entorn de la platja. Com ha afectat aquest temporal? Com ha respost la platja, la nova platja i altres punts del municipi, Víctor?
Aquest no ha estat un temporal extraordinari, però sí que és veritat que ha estat un temporal segurament del 2016, doncs segurament el més important dels que hem tingut. De fet, ha sigut un any en què hi ha hagut molt poques llevantades i han tingut molt poca incidència. Aquesta doncs, ha tingut més entitat i bàsicament l'afectació ha estat a platges. Quan hi ha un temporal de llevant i a més va acompanyat d'un episodi de pluja intensa, doncs, tenim punts a l'escala que pateixen, perquè la recollida d'aigües doncs, no és senzilla, en alguns tinguin en compte l'orografia que té el nostre municipi, el sector de Riells doncs, és complicat, algun sector encara pendent d'organitzar també genera complicacions, per tant, sempre hi ha qüestions a resoldre, i jo crec que s'han anat minimitzant els darrers anys, però encara hi ha punts foscos en aquest sentit, eh? Parlo de pluja. Pel que fa al temporal, pròpiament, el temporal de Llevant, doncs, l'afectació, insisteixo, ha sigut molt poca. Alguna petita esllavissada al passeig d'Empúries, i l'estat de les platges, que com que anem de cara a l'hivern, estem a la tardor, doncs no és preocupant. A vegades tenim temporals que venen molt tard, que venen pràcticament arribant a Setmana Santa, i això sí que ens genera més dificultats, perquè les platges han d'estar a punt, i per tant els serveis doncs, també entren més en crisi, podem dir-ho així. Però en aquest moment doncs, el temporal va ser no hi va haver cap mena de qüestió important doncs, que hagi plantejat cap mena de problema.
Parlem doncs d'obres, perquè si no vaig errat, aquesta setmana o fa ben pocs dies ha començat els treballs d'adaptació del Punt Jove, la caseta o el que havien sigut les oficines de Can Parals, sí. Aquí a tocar de l'aparcament. Mm-hmm. Com està el cas, quina feina s'hi ha de fer, amb quin calendari?
És una feina de rehabilitació de l'interior, que no està en males condicions, però s'ha de compartimentar, s'ha de desplegar una xarxa també de connexió d'internet, millorar l'enllumenat, millorar els tancaments, d'alumini i el paviment, bàsicament, l'aire condicionat. Per tant, feines doncs, que no són de molta entitat, però que segurament s'allargaran 15 dies, 3 setmanes, probablement un mes encara. Per tant, van començar la setmana passada. Nosaltres calculem que aproximadament en un mes hauria de quedar el punt ja doncs, perfectament rehabilitat i en funcionament. I la veritat és que hi tenim moltes ganes que s'activi aquell espai. Jo crec que la feina prèvia que s'ha anat fent a partir del pla director de joventut i abans, fins i tot, a partir de la contractació del dinamitzador, doncs ja ha anat engrescant tot un grup de joves que esperen aquest espai per fer-hi activitats, per fer consultes, per fer formació. Jo crec que serà un espai de molta activitat, amb un bon, bon lloc i jo crec que un bon plantejament. Per tant, estem contents de que finalment això doncs, vagi tirant endavant.
Uh-huh. Per tant, abans dintre del mes de novembre podem calcular que s'obrirà, entrarà en servei aquest espai.
Sí, jo diria que hi ha una previsió de mitjans de novembre, per tant, esperem que sí, que no hi hagi cap mena de problema i aquest mes vinent estigui tot perfectament acabat.
Una altra obra, segurament la més significativa en actiu, la de la plaça de l'Ajuntament, que veiem uns moviments de terra, déu-n'hi-do de la importància o l'embalum que estan movent. Com va evolucionant? Ara feia dies que no en parlàvem d'aquesta obra.
Doncs va evolucionant molt bé. Els que heu pogut seguir-ho, doncs veurà que es va obrir des del primer moment el pintor Massanet per la recollida d'aigües, per millorar totes les pluvials que, doncs, que arriben a connectar a la plaça Víctor Català i llavors van més avall i arriben a connectar també amb la platja i amb el bombeig que ja doncs, deriva tot cap a la depuradora, cap al port primer. I s'ha fet aquesta primera actuació i es va sectoritzar, es va dividir en dos l'actuació. La primera, la plaça de l'Ajuntament, que en diem, aquesta ja s'ha obert, s'han millorat, s'han passat els serveis i ara ja s'està consolidant en terra, compactant, i aquesta setmana diuen que demà, si no plou, doncs probablement ja començaran a formigonar, per tant tindrem tot aquest espai ja doncs, bastant ja en condicions quasi de començar a posar el paviment. I al cap d'una setmana, dues setmanes, s'intervindrà l'altra part. Per tant, la circulació, que ara està restringida únicament, baixen vehicles pel carrer Enric Serra i el pintor Massanet està limitat l'accés, no es pot passar, llavors faríem el contrari. S'obriria l'Enric Serra i el pintor Massanet seria un carrer en el que podria funcionar doncs, a la sortida de vehicles. La idea és que això abans de final d'any, o final d'any, estigui acabat i els terminis, doncs, jo crec que el calendari es va complint. Anem amb una mica de retras perquè el temps doncs, hi ha hagut dos o tres dies de pluja i per tant això segurament doncs, representarà doncs, que l'obra no... necessitem algun dia més, però en qualsevol cas estem parlant d'una obra relativament senzilla i en doncs, dos o tres mesos ha d'estar acabada.
Ara, quan s'acabi la part de plaça de l'Ajuntament, abans d'obrir la plaça de l'Església, es deixarà ja acabada? Ja veurem, físicament veurem quina ha de ser l'estètica final d'aquesta renovació?
Pel que em diu la direcció facultativa de l'obra, doncs sí, s'intervindrà, s'estarà treballant en paral·lel a aquest espai de la plaça de l'Ajuntament i també doncs, enderrocant paviments de l'espai de la plaça de l'Església. Per tant, No serà en 15 dies, però un cop formigonat es començarà a posar paviment, i mentre a la que s'hagi posat paviment, en el que és el vial de circulació del pintor Massanet, ja hi podran passar cotxes i veurem aquell paviment a mida que, doncs, que es va col·locant, i en paral·lel s'irà enderrocant i s'irà treballant a la plaça de l'Església. Sí.
I parlant d'obres, doncs, acabem de baixar fins a la platja i la segona fase, que en el darrer ple va sortir aquesta obra, el tema de l'adjudicació de la segona fase. Sí. A partir d'ara, ara com ha de seguir el calendari, quan començarà a haver-hi moviment, perquè també té un... Tot i potser no ser tan gran com la primera fase, déu-n'hi-do la importància que té.
Sí, sí, quasi que podríem dir que és equivalent a la primera fase, perquè la punta, doncs, és un sector molt, molt gran, i segurament el carrer, doncs, el passeig no tant, però en tot cas la suma, jo diria que està entorn als 4.000 metres, i a la platja, doncs, la primera fase estava entorn als 6.000, per tant, déu-n'hi-do l'entitat que té aquesta segona fase. Tal com dius, en el darrer ple vam aprovar el ple de clàusules, va licitar, s'ha publicat, i crec que...
Era la licitació, no era l'adjudicació, sí. Certament.
I crec que era ahir o abans d'ahir, era l'últim dia per presentar l'aplica, per presentar ofertes a les empreses. Per tant, la setmana vinent convocarem la mesa de contractació, farem l'obertura i ja farem la proposta al ple per l'adjudicació. Per tant, el 3 de novembre, que és el proper ple, d'aquí 15 dies... Doncs ja l'obra estarà adjudicada, i un cop adjudicada, doncs, acabarem de veure de quin dia es fa l'acte de replanteig i quin moment comencen les obres, que esperem que siguin, doncs, poques setmanes després, en qualsevol cas el mes de novembre.
I que no tornem a tenir problemes amb la Setmana Santa, amb l'inici de la temporada, desitjant que tot vagi bé, que es compleixin els terminis.
Sí, aquí l'afectació és molt més petita que la primera, per tant, però en qualsevol cas sí que hem de mirar que per Setmana Santa, que aquest any ve una mica més tard, doncs, estigui en condicions, i que les activitats que hi ha, que no són tantes com les que hi ha a la primera fase, doncs, puguin treballar, doncs, amb relativa normalitat. La normalitat que pots treballar quan s'estan fent obres a davant de la teva façana, obres de tanta entitat, eh? Però estem a l'hivern, insisteixo en que no hi ha masses activitats obertes, i per tant jo crec que s'ha de poder compaginar, doncs, sense cap mena de problema.
Parlant de planificació, aquesta setmana l'Escala ja ha convocat un acte, un seminari organitzat des de la Universitat de Girona, Càtedra de Geografia i Pensament Territorial, més la Fundació Catalunya-Europa, sobre com s'està planificat a l'Empordà. El lema és 10 anys del Pla Director de l'Empordà, i ara què? Això es fa demà al matí a les instal·lacions del Museu d'Empúries. De quin envolum estem parlant a l'hora de plantejar aquest simposi, i en tot cas entrem una mica a valorar també aquesta planificació, Víctor?
Sí, la proposta la fa, com dius, la Plataforma Catalunya Europa...
La Fundació.
Sí, la Fundació, perdó. I la Universitat de Girona, i jo crec que és un bon plantejament per avaluar 10 anys més tard de l'aprovació d'aquest Pla Director Territorial de l'Empordà, es va aprovar el 2006, doncs quina implantació ha tingut, quin desplegament, perdó, ha tingut aquest pla, quina incidència ha tingut, i si els objectius i els que es van marcar en el seu inici s'han complert o no, 10 anys més tard. 10 anys és un període curt, és un període en què hi ha hagut poca activitat, perquè quan s'aprova el 2006 estem en plena, doncs, amb una activitat importantíssima a tot el país i també a l'Empordà, però frena pràcticament en xec el 2007 i el 2008, i jo crec que és un bon moment per avaluar, doncs, si el que es plantejava com a repte en aquell moment ho segueix sent ara, i si això, doncs, no és així, doncs, de quina manera es pot afrontar el futur de l'Empordà. L'Empordà sempre tenim una visió molt idíl·lica, i quan parles de l'Empordà, doncs, t'imagines aquestes carreteretes, aquests camps, el mar, doncs, el vi... T'imagines, a vegades es compara amb la Toscana, t'imagines, és així, certament, l'Empordà és meravellós, però l'Empordà també té molt de reptes i té moltes dificultats i té problemàtiques com altres espais, com altres sectors del país. Per tant, no tenim una situació privilegiada, malgrat que es pugui pensar sobretot des de els que vivim aquí, doncs ho coneixem bé, però jo veig la gent de Barcelona, sobretot, o gent d'altres províncies, que venen parlant de l'Empordà com si fos una cosa, i l'Empordà té dificultats també, i val la pena que aquestes, doncs, s'avaluïn i es proposin solucions. Sense anar més lluny, demà també hi ha a la zona del Baix Ter, tenim totes aquestes carreteres que parlàvem en algun altre programa,
cert,
amb moltes dificultats per transitar, amb riscos, en mal estat. Per tant, l'Empordà té aquesta visió idíl·lica, però té la doble cara de la moneda, també té situacions preocupants que cal resoldre i, per tant, val la pena que avaluem, que s'avaluï. Jo crec que el format és molt idoni, és idoni, i en tot cas els ponents també, pel que veig, doncs, també són de molta entitat i segur que serà un debat, doncs, profitós per tots els que volien assistir.
Home, parlant d'aquest tema, que el més recent a nivell de territori, el de les carreteres, hi ha hagut cap novetat des d'aquella reunió d'alcaldes que vau fer a Torroella? Hi ha hagut cap resposta de l'administració?
Sí, és el que comentava. Aquella reunió va acabar amb una petició a l'administració de la Generalitat perquè vinguessin al territori i veiessin quina era la problemàtica i que ens donessin una solució. Uh-huh. I finalment s'ha concretat amb aquesta reunió, que és demà a la tarda.
Demà a la tarda.
Que es fa a Torroella, al Museu del Mediterrani, i que doncs, els alcaldes que ens considerem afectats, que som entorn a una vintena de poblacions, ens trobarem allà, ens trobarem amb el director general i en parlarem. Parlarem a veure de quina situació és la que consideren, doncs, la Generalitat que viu al territori, quines solucions es proposen, i en tot cas, si no estem conformes, mirarem de fer pressió perquè tinguem solucions a una demanda que entenem que és no només legítima, sinó que mereix ser atesa d'una manera urgent.
Tenim trucada. Pas endavant, i si abans hem llegit el missatge que ens havia enviat en Salvador, ara escoltem via telèfon fixa en Joan Payet. Payet, sigueu benvingut, com anem?
Home, és normal. Cura se pot parlar.
Sisplau, que cada dia es pot parlar amb nosaltres.
Jo pensava que havíeu fet un boicot a l'alcaldia.
Jo, com que veia venir que ens trucaria en Payet, vaig dir... apaga allò que es diu apaga i vam-nos.
Exacte.
Digueu.
Lluita, Víctor, bon dia.
Bon dia, Joan.
Tinc una pregunta que feia... A veure, en tinc moltes, però una que fa molt de temps que em ballava el cap, que és... Aquí a l'Escala hi ha una planta de compostatge que la brossa, les que surten d'un puesto, i són 10 camions, 20 camions, quan surten cap a l'abocador, és un camió o és dos? La pregunta és... Això ja comença a repercutir en els escalencs? Com vull dir repercutir, vull dir, amb l'import de les mesures, del que es paga. I l'altre, que també, home, sí que em preocupa, encara que em deixa sopar, sou put i dinut, hi ha cap problema. Però és avui ho diré així, la plaça Catalunya i el pàrquing de plaça Catalunya va tenir un cost, l'Ajuntament va pagar una quantitat, i llavors l'altre va quedar... com si el constructor, els que siguin, l'amortitzessin i l'Ajuntament n'és pagant d'una manera, diguéssim, amb les zones blaves, o amb les zones de pagament, el nom que se li digui. Llavors, això què vol dir? Que mentre l'Ajuntament no pugui donar tots els diners de cop a aquesta gent o el que sigui, aquests manaran sobre les zones blaves. Perquè, esclar, llavors sempre vaig a lo mateix. Els esclencs per un costat o per l'altre, molts beneficis per aquest costat no en tenim pas cap. Fins ara, Víctor.
Molt bé,
gràcies.
Gràcies,
Payet. Adéu-siau. Víctor.
A veure si contestem en Joan. El primer tema és el tema de les escombraries. I aquesta planta que va compactant i que permet fer menys viatges al Pedret i Marçà, que és l'abocador, que és on gestiona el residu, finalment. Aquesta, com totes les escombraries, és una taxa. Per tant, no és un impost, és una taxa, i una taxa vol dir que pagues el cost que repercuteix en la persona que paga la taxa, el cost efectiu del servei. Per tant, el que paguen els escalencs és el que costa la gestió d'aquests residus, de la neteja viària i de la recollida, compactar i enviar, doncs, a l'abocador. Per tant, penso que el que es paga ara un domicili són 135 o 138 euros, les industrials alguna cosa més, i en tot cas això és el que costa el servei i és el que s'acaba repercutint al ciutadà. Aquest és un tema. L'altra qüestió és més complicada d'explicar, bueno, complicada tampoc ho és d'explicar, però Joan l'encerta bastant amb el que diu. És veritat que quan es va fer la plaça Catalunya i l'aparcament, aquí vam tenir una subvenció molt important del que dèiem abans Pla Zapatero, aquests pla de foments diria que va ser el 2008 o 2009, que vam tenir la subvenció, es va acabar executant una mica més tard, i vam pagar una gran part de l'obra amb aquesta subvenció, que jo crec que va tenir un bon destí. La resta, el que quedava per pagar, es paga de dues maneres. Una amb una quantitat anual que l'Ajuntament paga a l'empresa que es va adjudicar l'obra, una concessió d'obra pública, i l'altra part es paga a través de la zona blava. La zona blava, per tant, la gestiona una empresa, aquesta empresa té un benefici, i a partir d'aquest benefici, que d'acord amb un informe de viabilitat econòmica i tota una sèrie de tramitació i administrativa amb totes les garanties, doncs es va cobrint el cost d'aquest aparcament. El que no és cert, en tot cas, val la pena dir-ho, és que abans l'Ajuntament pogués fer amb la zona blava el que volia. Abans la zona blava també la gestionava una empresa, també hi havia una adjudicació, i per tant també el benefici era per aquesta empresa, una part del benefici. Hi havia un cànon, una part que ingressava l'Ajuntament. El que això ingressava l'Ajuntament, equivalent, més o menys, és el que l'Ajuntament està ara pagant a l'empresa. Per tant, la cosa està bastant equilibrada i no difereix massa de la situació que teníem abans de fer l'aparcament. En qualsevol cas, aquesta fórmula ha volgut ser copiada temps més tard per altres ajuntaments i no se n'han acabat d'en sortir. Alguns, ho recordo perfectament, perquè alguns s'han posat en contacte directament amb mi i em deien, home, com heu fet això? Perquè un aparcament d'aquesta entitat i una plaça és una obra important, amb un cost gran, i això que ho hagi de suportar tot un ajuntament és poc viable. Com ho heu fet? Com heu trobat una empresa que és capaç de fer-ho, de posar-hi els diners per endavant, d'acceptar un pagament diferit i, a més, acceptar un pagament per una zona blava que tampoc acaba de ser una quantitat certa? Doncs, finalment, això es va fer en un bon moment. Segurament ara no seria possible fer-ho, però en aquell moment encara hi havia una certa alegria, les empreses s'hi atrevien, i per tant vam encertar el moment perquè l'Escala 8 tingui un aparcament soterrat en ple casc antic, es pot dir, donant servei, un servei importantíssim, que no s'acaba mai d'emplenar. Per tant, això vol dir que tenim aquí una bossa d'aparcaments encara prou important com per atendre les necessitats en moments punta d'estiu. Sí que és veritat que s'emplena en alguns dies concrets, però vaja, dona un bon servei en l'època, la temporada alta. Per tant, molt contents de la gestió que es fa en aquell moment. Segurament vam tenir un punt de sort pel que fa a aquesta subvenció i pel que fa a l'oportunitat del moment. Per tant, jo crec que això ha funcionat molt bé. Això vol dir que la zona blava és el fet que la gestioni una empresa, que són els amos, com diu en Joan, i que poden fer el que vulguin? Doncs no. Tenim unes condicions i unes limitacions, tenen l'empresa, i aquestes van, cada any ens anem trobant i les anem ajustant. La prova està en que les places no han sigut sempre les mateixes. Algunes vegades n'hem anul·lat alguna, n'hem afegit d'altres, sense anar més lluny ara amb la riba. Aquestes places s'han compensat amb zona blava a la plaça nova, que coneix bé en Joan, i per tant anem jugant, anem negociant, anem ajustant les tarifes i anem proposant qüestions que en el moment que abans de fer l'aparcament no existien, com per exemple la zona bonificada, que ha sigut molt ben rebuda, jo crec, per tots. Per un euro, ja ho sabem, a l'estiu, en certs espais, i pots aparcar tot el dia. Per tant, això abans no ho teníem amb l'empresa anterior. Per tant, la gestió no és la zona blava, però bueno, tenim una comissió que anem estudiant els temes i l'anem ajustant en funció de les necessitats que tenen el conjunt dels escalencs, i jo penso que ben gestionat. Estem ara parlant de la... Aprofito per parlar-ne, perquè en Joan també m'ho ha preguntat alguna vegada, i alguna trucada més hem tingut per la plaça nova, que vam decidir que fos tot l'any zona blava, amb un cost reduït. Aquesta plaça veiem com no s'acaba d'emplenar, però sí que ajuda moltíssim a la rotació, d'acord amb els comerciants, en el seu moment va ser aquest el plantejament, i jo vaig dir ara fa segurament un parell de programes que havíem d'acabar d'ajustar. Doncs tenim reunions per acabar de fer-ho, per donar algun benefici als residents, que ara no el tenen. Per tant, ara si va un resident, doncs ha de pagar el mateix que si ve un de fora, i en canvi pot tenir una necessitat diferent perquè pot tenir el seu domicili allà i pot poder deixar el cotxe, no per fer una gestió, sinó per deixar-lo de més llarga durada. Hem de veure com ajustem tot això, però jo crec que les properes setmanes trobarem una fórmula millor per la rotació, per la gent que ha de fer una gestió de mitja horeta, i també per la gent, pels escalencs que tenen residència aquí i que necessiten una estada més llarga també en aquest espai. Veurem de quina manera ho fem, però jo crec que trobarem una fórmula bona perquè no sigui un cost important pels usuaris.
Uh-huh. Temes, suscitats per la trucada d'en Joan Paieta a través del 972 77 10-0-0. Zones blaves, espais d'aparcament, abans hem parlat també d'escombraries. Fem una mica de diplomàcia, Víctor. Diplomàcia internacional, vull dir, a través d'una exposició que s'estrena la setmana entrant al Museu de l'Hermitage, un museu amb un alt prestigi internacional a la ciutat de Sant Petersburg, a Rússia. Es munta una exposició sobre pintors surrealistes empordanesos en representació, una bona representació escalenca, sobretot de Joan Massanet, però hi ha també alguna obra de Víctor Català i també d'Enric Serra, que tot i no ser fill de l'Escala, doncs sí que hi té una, o va tenir en el seu moment, una estreta relació. Des de l'Ajuntament, com es veu aquesta iniciativa? És una iniciativa certament privada, sí. No hi participa directament l'Ajuntament, però entenc que té una repercussió per al nom de l'Escala.
Doncs sí, ho veiem amb molta satisfacció perquè això és fruit d'haver aconseguit doncs, que l'Hermitage acull una exposició en la que hi ha Massanet, Enric Serra, Víctor Català i també doncs, ens oblidem de dir Dalí, que segurament és el reclam i segurament és el que dona entitat a la mostra, doncs és fruit d'una feina d'uns quants anys de persones doncs, com l'Alícia Vinyes, que doncs, no sé si algú la coneix, m'imagino que algú la coneix aquí a l'Escala, però una persona doncs, entregada en aquesta causa, el que ha anat defensant, ha anat lluitant amb les administracions, sobretot ha anat a Sant Petersburg en diverses ocasions. No és fàcil treballar amb Rússia per qüestions com aquesta. No és fàcil que l'Hermitage doncs, accepti una mostra com aquesta, en el que sí que hi ha un Dalí, però que hi ha molts pintors doncs, prop molt desconeguts encara per molta gent, però que en el surrealisme aquí a l'Empordà van tenir una importància capdalt i que doncs, alguns diuen que haurien pogut arribar a tenir un renom internacional, mundial, si no hagués estat perquè va venir la guerra, perquè va haver una situació de, doncs, molt dura al país, i segurament doncs, això va estroncar la carrera de més d'un d'aquests pintors que hauria pogut arribar molt més lluny del que va arribar. En qualsevol cas, l'Escala doncs, tindrà aquest testimoni a partir d'aquests pintors que aquí coneixem molt i molt bé, i que doncs que estiguin a Sant Petersburg i que l'Hermitage, doncs, un dels museus més importants del món, doncs és una satisfacció. Per tant, hem de felicitar a les persones que ho han fet possible, que ho han impulsat. Aquí hi ha la Diputació darrere també, crec que el Patronat de Turisme també Costa Brava, per tant, hi ha una delegació doncs, que hi va i, per tant, bueno, fem una mica de projecció d'aquest territori en un país enorme, però que és un país molt permeable a tot el que arriba d'aquí, del nostre entorn, de la Costa Brava, de l'Empordà, i per tant també hi ha una doble, per una banda, l'aposta aquesta cultural i també la de projecció turística i econòmica al país de Rússia.
Ja en els últims compassos queden dos minutets. Fem una picada d'ullet a la història, perquè hem parlat de futur i de projecció i de planificació del territori, però aquesta setmana, si no vaig errat, era dilluns, em sembla que era un dia històric, ara fa just 30 anys, quan el senyor Samaranch va pronunciar aquella famosa frase de a la vil de Barcelona. Això era l'any 86, i això tenia un impacte per a la ciutat de Barcelona, però també per tot el territori, i especialment l'Escala, va tenir-hi també la seva part de glòria en la mesura que la flama d'aquelles Olimpiades doncs va arribar al país via l'Escala, via Empúries. I aquella pregunta habitual, on era Víctor Puga aquell dia de l'any 86 que es va pronunciar aquesta frase?
L'any 86 no ho recordo, la veritat, però sí que amb les imatges sí, perquè les hem vist repetides infinites vegades a la televisió. El que sí que me'n recordo bé és el 92, no tant del 86. El 86 va ser doncs, allò, una explosió de joia, es pot dir així, perquè és un fet històric, però el 92 sí que ho vam viure a l'Escala d'una manera doncs, impressionant, veient arribar la flama. Aquest any vinent farà 25 anys, ja és 30 anys de la proclama, en tot cas del dia en què en Samaranch va dir a la Vila de Barcelona, però l'any vinent farà 25 anys de l'arribada de la flama, i això mereix també una celebració amb la que estem treballant, i doncs, en el futur doncs, donarem algun detall, però en qualsevol cas val la pena recordar-ho, perquè és un fet, un aconteixement doncs, per l'Escala doncs, històric.
Doncs amb aquesta picada d'ullet a la història i ja amb aquest avís que hi haurà alguna cosa especial l'any vinent, els 25 anys de l'arribada de la flama, posem punt final a aquesta alcaldia. Víctor, moltes gràcies. Fins a la setmana entrant, que recuperarem l'horari habitual del dimecres.
Molt bé, gràcies a tots i molt bon dia.
I arribats a aquest punt, doncs ens hi piquen de seguida les dues. A les dues, amb més notícies, ara les d'àmbit general, amb el Notícies en Xarxa, edició migdia. Gràcies a tots per la vostra companyia. Adéu-siau.
Les dues, molt bon dia.